L'Operofi Larran. Viatges operístics amb Xavier Sasté.
Doncs aquesta és la primera crònica de l'any que ens fa el nostre benvingut company Xavier Sasté. Xavier, molt bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
És la primera crònica que fas. Per cert, molt bon any, molt bon 2014. Bon any Strauss i bon any Gluck.
I Ramó.
Sí, exacte. I tu ets dels que sostenen encara que encara estem en ple any Verdi i en ple any Wagner, oi?
Sí, perquè els anys d'aniversari comencen el dia que es compleix l'aniversari. Uh-huh. Per tant, si comptes 365 dies, encara queden per Verdi o de Wagner o de Britten, doncs sí, encara queden. Encara, home, l'aniversari pròpiament encara no s'ha acabat.
En el cas de Verdi sí, perquè va néixer a la tardor, per tant això vol dir que... Doncs bé, a l'entorn precisament de Verdi ens parles del que és un esdeveniment operístic i social com és la prima delle prime, la primera de les òperes que es representen a la temporada 2013-2014 a la Scala de Milà. La Traviata, una d'aquelles obres que, tot i que no va ser estrenada a l'Escala, va ser estrenada a la Fenice, és d'aquelles que a l'Escala està embolcallada d'una certa aura mítica, no?
Efectivament, perquè hi ha sobretot la famosíssima versió de l'any 55, Visconti, Giulini, Calas, que això va marcar època.
Tapa, i... que quin triumvirat, eh?
Quin triumvirat, i Stefano, Bastianini, doncs clar, diguéssim, no cal posar-se nostàlgic. Però clar, diguéssim, va marcar una època i molts, no, potser no tothom, però molta gent, diguéssim, tot ho valora a partir d'aquí, no? Llavors, Traviates posteriors a l'Escala van tenir molts problemes. Recordem que Mireille Freni, amb Karajan a la batuta, doncs va ser, diguéssim, pràcticament feta fora de l'escenari i van haver-se a buscar un altre i era com un títol maleït, no? Estava com posseït pels vidus de la Calas, fins que, bé, ja fa uns quants anys, doncs el Muti també va fer la seva versió amb un muntatge de la Lina Cavani. Llavors, aquí els últims anys la Traviata s'ha fet molt, amb molta regularitat i cantants, per exemple, com la Giorgio també ha cantat la Traviata a l'Escala. I ara, per aquesta inauguració de temporada, de la temporada 2013, també una mica com a resposta que molts italians, amb molta premsa, havia criticat que la temporada anterior s'havia obert amb un Wagner, que era l'altre gran aniversari, deia, home, com l'Escala s'atreveix a un teatre italià, al primer dels teatres italians a inaugurar amb Wagner, doncs ara inaugurava amb Verdi, amb aquesta nova Traviata, en aquest nou muntatge.
Nova Traviata, ara parlem de l'aspecte primer escènic i després musical. Nova Traviata, per cert, que no estava dirigida per l'encara actual director musical de l'Escala, que continua sent el senyor Barenboim, sinó el senyor Gatti.
Exacte. Sí, però vaja, altres títols italians en aquesta època, Barenboim també l'ha fet, el Gatti, diguéssim. El Barenboim ha fet més el repertori germànic eslau, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Alguna cosa italiana, però no li ha anat gaire
bé. O la Carmen.
Com, exacte, o francès. Però, diguéssim, les inauguracions italianes les ha fet més aviat algú altre. I en aquest cas ha fet el Gatti.
Abans he dit que és la prima de le prime. Tu no vas anar exactament a la prima, perquè la prima és una cosa molt reservada, no, exclusivament...
No tinc vestit apropiat per anar-hi.
Exacte. No, a banda que majoritàriament és, en fi, molta premsa italiana.
És un acte social.
És un acte social, efectivament. Jo ja vaig dir fa un mes que hi havia d'anar, però finalment, per diverses circumstàncies, em vaig quedar a Barcelona i, per tant, aquí sí que no puc intervenir. Això sí, jo havia de veure la Damrau, crec que l'hauria vista, tu no la vas veure, d'això també en parlarem. Però abans que res, hem de parlar del muntatge, perquè hi havia expectació davant d'un senyor, el senyor Txerniakov, que és un senyor molt interessant, que presentarà el seu muntatge de qui teix d'aquí uns mesos al Liceu. A tu què et va semblar aquesta posada en escena?
A mi em va agradar, és una escena molt intel·ligent, molt ben dirigida, és a dir, el Txerniakov dirigeix molt bé els actors, dirigeix molt bé els cantants, crea marcs també visuals molt apropiats, perquè ell mateix és el que signa els decorats. Potser, comparat amb altres muntatges que l'he vist, potser no té la radicalitat conceptual que a vegades el caracteritza, o a vegades exageradament, perquè té certa tendència a reescriure els arguments de les òperes, diguéssim, a explicar històries diferents. Aquí no explica ben bé una història diferent, però sí que l'explica d'una forma diferent. Evidentment, és una Traviata situada a l'actualitat, a l'època contemporània, però aquí, evidentment, ja no estem ni davant d'una cortesana, ni davant d'una malalta, és davant d'una dona lliure, que viu la seva vida, diguéssim, sense lligams, i que, per últim cop, segurament, doncs, cau en la trampa de l'amor, s'enamora bojament, amb totes les conseqüències que això comporta.
Però això és la Traviata, en definitiva.
Exacte, també. Exacte. Però diguéssim, sense el component social que, que hi havia, que hi ha a l'obra original. Aquí és un component més de, diguéssim, es fa una mirada més, suposo, de l'amor a l'actualitat, diguéssim, com la por al compromís fa que ens tanquem més, i llavors aquesta Violeta, que per última vegada segurament doncs, baixa les barreres i s'enamora, doncs això acaba d'una forma catastròfica.
Parlàvem abans del senyor Gatti, del mestre Gatti, que és un director que ha mostrat sovint la seva solvència en tota mena de repertori. Què tal aquí, en un Verdi, justament en el Cau del Llop?
Doncs va haver alguna protesta puntual a la funció que hi vaig anar jo.
Era la quarta?
Era la quarta representació, correcte. Alguna protesta molt suau, però vaja, sí que és veritat que és una versió que desconcertava. Desconcertava per bé i desconcertava per malament.
Mai millor dit.
Sí. No, anava tot molt lligat, excepte la soprano d'última hora, que lògicament va haver algun petit desajust, però tot va anar molt bé. Però sí que és veritat que era, diguéssim, el Gatti sempre té tendència a donar molt protagonisme a l'orquestra, fins i tot en obres que en principi l'orquestra no és una orquestra straussiana, la de Verdi, i menys la de la Traviata, òbviament, i tendia o a temps molt lents, molt espaiosos, sobretot als finals d'acte, que era una cosa ja com gairebé d'autosacramental de la seva lentitud, i en canvi hi havia moments rapidíssims i fins i tot violents. Per exemple, les cabaletes, això sí, va fer la versió sencera.
Senceríssima.
Sense ni un tall, totes les repeticions de totes les cabaletes.
Cabaleta del baríton...
Cabaleta del tenor, etc. La cabaleta del tenor la va atacar amb una violència i a un ritme i a tal velocitat que et penses, pobre tenor, seguir això. I era això que a vegades, diguéssim, violentava una mica la partitura, però sí que la imatge que tens de la partitura. Els resultats globalment van ser molt interessants, perquè és un bon director, però sí que amb el regust que potser estava més al servei d'ell mateix que al servei de Verdi. Però vaja, amb els seus excessos va ser una direcció força interessant.
S'ha parlat molt darrerament de si l'orquestra de l'Escala està en un moment d'un cert estancament o que fins i tot algú nota algunes deficiències. Tu com ho vas veure? O com
el
ho vas
dia
sentir?
Que vaig anar jo, l'orquestra va sonar molt bé i va tocar molt bé i el cor també va estar bé. Diguéssim, altres funcions no puc parlar. Del que vaig sentir jo en directe, doncs no tinc queixa.
Doncs com que no vas veure la senyora Damrau, ara ens diràs de quina senyora vas veure, comencem, si de cas, per ell, per Alfredo Germont, que era el senyor Piotr Bechaua, així és com hem de pronunciar aquest nom, que s'escriu Bexala.
Bexala, sí.
Aquest senyor va ser protestat el primer dia, ja sabem com són els tifosi.
Sí, els logionistes de l'Escala són terribles. Sí. Jo tampoc vaig veure la transmissió cinematogràfica, es va fer el dia de l'estrena.
Evidentment... La vam transmetre per Catalunya Música i sí que es van sentir més d'algunes protestes, però vaja, sí, jo crec que va estar injustificadament.
Però diguéssim, tampoc pots comparar el que sents per un micro que el que sents a l'actualitat.
Evidentment.
Sobre l'escenari, en directe, diguéssim, al teatre, doncs va ser espectacular. És a dir, amb una veu preciosa, però preciosa, aquesta que és plena de llum i de mel i de tenor líric d'aquells que t'acarona per totes bandes, un cantant molt elegant, però també amb valent, perquè sembla la cabaleta aquesta famosa, tot i que no va acabar amb el do sobregut, que no està escrit.
No està escrit, exacte.
Però vaja, la va atacar ja al ritme del Gatti, doncs ell s'hi va posar i amb uns accents molt enèrgics, però és un cantant de gran elegància i molt musical i, ja et dic, una veu preciosa. Jo diguéssim, vaja, i aquest dia no el van pitar, el van aplaudir molt i realment va ser un Alfredo de primera divisió.
No va ser la senyora Damrau.
No va ser la senyora Damrau. Passejant per Milà, a l'agosto a l'Escala, veig un cartellet, la senyora Damrau està malaltona i cantarà la senyora Irina Longo al seu lloc.
Havies escoltat alguna vegada aquesta senyora?
Que jo recordi, no.
És romanesa o d'on
és? No sé si és romanesa. És de l'est, però no em facis dir... Clar, és que com que el programa no sortia, perquè és que no, era un paperet enganxat i va sortir, cosa que diferencia a l'Escala i altres teatres civilitzats del que ens passa al Liceu, de que quan hi ha algun canvi d'aquesta magnitud surt algú a donar la cara. I ho explica, al Liceu mai surt ningú a durar la cara.
Qui va sortir, el senyor Lisner?
Va sonar el senyor Lisner en persona, i així el comunicat, dient que la senyora Damrau està malaltona, estupor general, i que cantaria la senyora Irina Longo, i llavors la gent va aplaudir. I se reconeix, home, va tenir molt de mèrit, perquè segons tinc entès va arribar el mateix dia de la funció. Clar, un nou muntatge, ella ha cantat la Traviata i ha cantat la Traviata a l'Escala. Però un nou muntatge que no has assajat tu. Clar. La Damrau ha estat un mes i mig assajant. amb un director que potser no has treballat mai. Doncs, home, un respecte, i a sobre més que un respecte, perquè la veu és fàcil, té totes les notes del paper, fins al mi bemoll, que tampoc està escrit del Sempre Libre, però el va fer. Els moments més lírics també té prou volum i prou pes la veu, o sigui que una Traviata que en circumstàncies normals segurament encara m'hagués agradat més, però m'agradarà més, però en aquestes circumstàncies va tenir un mèrit més que significatiu.
Zeliko Lucic era Giorgio Germont, un cantant serbi, em sembla, per aquest cognom.
Sí, i a més guanyador d'un Vinyes fa un engrapat d'anys. Bé, un Germont típic era això, molt monolític, una veu lírica, no de baríton bardià del que estem acostumats, però és que potser avui en dia no n'hi ha, però vaja. Però bé, dins el paper que li fa fer el muntatge de com senyor bastant tancat i monolític, doncs ho va fer-ho molt bé i va cantar molt bona línia.
I una presència d'aquells veterans fent secundaris com a senyora Mara Zampieri, fent cas la Nina.
La Nina, que en aquest muntatge la Txerniakov té més paper, perquè és com la confident amiga, com el mirall reflex del que podria ser el futur de Violeta. Canta poc i no va cantar gaire bé, s'ha de dir. Als bons moments, bona la Mara Zampieri no ho era, ja. També és veritat. Però vaja, la gent pues, li tenia un carinyo i escènicament donava molt el joc del muntatge i va ser l'anècdota curiosa de la producció.
Doncs moltes gràcies, Xavier Sesté, t'esperem d'aquí un mes.
Aquí estarem.
Per cert, Xavier, sobretot aquesta nit adormidora, eh?
Oh, i tant, sí, perquè si no, no ens deixaran res.
Vinga, fins aquí un mes.